La senyora Conesa, el senyor Gausa, el senyor Villasenyor, el senyor Granger, el senyor Ramon, el senyor Vázquez, Dodero, la senyora Rodríguez i el senyor Bosch. Té la paraula la senyora Ainsana Conesa.
Gràcies, senyor alcalde. En l'anterior Consell de Districte de la Floresta, una veïna, la senyora Consol Pagès, es va adreçar al president del Consell de Districte per sol·licitar que la línia d'autobús de la Floresta connectés amb el centre social i sanitari. Llavors, la resposta va ser que s'estudiaria si tècnicament podia ser viable. Espero que hagin pogut fer les consultes pertinents i, per tant, puguin donar resposta avui en el ple municipal. Gràcies.
Gràcies. I respondrà la senyora Subirà.
Efectivament, de fet, aquesta era una demanda que ja, de la que ja teníem constància des de fa temps, i els serveis tècnics de mobilitat ja s'ho havien mirat en repetides ocasions o ja havien estudiat a fons aquest tema. La veritat és que tècnicament és molt complicat fer girar l'autobús en aquell carrer, perquè el radi de gir no és suficient, i per tant ara per ara, tal com està plantejada la ruta i de més, no és viable poder-lo fer girar perquè arribi fins al centre social i sanitari. Tot i així, dintre de les propostes de modificació de les rutes de l'autobús, doncs es poden estudiar altres camins, però ja li avanço que té una solució realment difícil. Gràcies.
Senyora Conesa.
Sí, jo, sisplau, li agrairia que ens fes arribar un informe tècnic sobre la viabilitat, que ens ho justifiqui per escrit. Gràcies.
Gràcies. Té la paraula el senyor Gausa.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres volem fer-li, com a grup municipal socialista, un prec a vostè, i sobre la forma com s'escull el pregoner de la Festa Major. Crec necessari puntualitzar, en primer lloc, i per deixar-ho nítidament clar, per evitar qualsevol tipus de malentès, que el meu grup no té cap mena d'ànim d'adversió, ni opinió favorable, ni opinió contrària vers el senyor Joan Laporta. El grup municipal socialista opina, però, que haver escollit el senyor Joan Laporta com a pregoner quan hi ha obert un procés conflictiu en el si del Futbol Club Barcelona és una decisió que qualifiquem de no oportuna ni convenient. Aquesta és una opinió del grup polític que represento, però li asseguro també de molts i molts ciutadans de la nostra ciutat que així ens ho han manifestat en aquests pocs dies des de que s'ha fet pública la seva decisió. El prec que volem fer és no sobre el que li acabo de dir, sinó sobre la forma com s'escull el pregoner de la Festa Major de Sant Cugat. Pensem que en el segle XXI aquest tipus d'elecció de persones amb una forta càrrega representativa en el marc de la festa més important de l'any s'hauria de fer de forma col·legiada i compartida. Nosaltres, els socialistes, ho sap perfectament, tenim un profund respecte institucional vers la seva figura com a primera autoritat del municipi i, per tant, d'aquest prec no se n'ha de desprendre tampoc cap menysteniment a la seva figura personal ni política ni a les seves competències. Pensem, això sí, que escollir un pregoner de la Festa Major no hauria de ser, com ha estat en aquesta ocasió i en totes les altres, una decisió personal de l'alcalde. En aquesta qüestió, el que volem plantejar-li de forma oberta, franca, sense cap a priori, és que replantegi el mecanisme d'elecció del pregoner de la Festa Major en el proper any.
Bé, senyor Gausa, responent a la segona qüestió, escolti, jo no sé com es fa en altres llocs, però em sembla que ho deuen fer d'una forma molt similar a la nostra. No em consta que es reuneixi la Junta de Portaveus de, no sé, d'altres ajuntaments per escollir el pregoner. Si hi ha idees de que en altres llocs es fa d'una altra manera, doncs escolti, ens podem fixar i aviam si ho millorem, no? Però bé, vostè sap que en tantes i tantes coses doncs som molt propensos a, diguem-ne, a escoltar l'opinió de tot el consistori i a posar-nos d'acord, no? Ara, reitero que aquest és un tema, primer, que no ens sembla tan important, i després, en segon lloc, que ens sembla que si ho mirem no trobarem gaires exemples on la decisió es prengui d'una forma col·legiada. Miri, en segon lloc, escolti'm, ja he dit fa un moment que tampoc ens sembla un tema tan important, però vull fer-li avinent dues notes. En primer lloc, que jo recordi, la ciutat de Sant Cugat mai ha tingut entre els seus ciutadans el president de l'entitat més important d'aquest país. I ara ho tenim, ara el tenim. I no sé per quant de temps ho serà. No ho sé, Per tant, ja que ho és, em sembla que és la cosa més lògica i raonable del món, i penso que qualsevol altra ciutat ho hauria fet, que pugui, doncs, dins el que li sembli a la inauguració de la nostra festa major. Escolti, després, en segon lloc, les decisions es prenen amb independència dels processos que hi hagin oberts, no? I és un tema, és que, si l'haig de ser franc, no recordo ni quan ho vam decidir, ni si estava anunciada la moció de censura o no. És que, francament, és que ni ho sé, no ho recordo. Hauria de mirar ara agenda, parlar amb les persones amb qui ho vàrem consultar i veure aviam si en aquell moment estava la moció de censura, doncs, ja anunciada, perquè de fet s'iniciava, suposo, com a màxim un procés de recollida de firmes que no sabíem com acabaria. I la darrera qüestió, escolti'm, que hi hagi una sèrie de socis del Futbol Club Barcelona, doncs, que decideixin legítimament presentar una moció de censura al president del Barça. Cal dir que jo no sóc soci del club, encara que sí que en sóc seguidor, doncs no crec que invalidi el que li deia inicialment quan justificava perquè hi havia el pregoner. Escolti, aquí han passat persones de renom de la ciutat molt diverses, entitats del poble, totes tenen els pros i els contres que puguin tenir. És molt difícil trobar la unanimitat al voltant d'un pregoner. Penso que aquest any és exactament el mateix, però pels motius que li he comentat, doncs crec que està ben triat. Ajudi'm a indagar com ho fan amb altres ciutats, no? Vostès governen a totes les ciutats importants d'aquest país, quasi bé. Menys el Prat de Llobregat, Cerdanyola i Sant Cugat, o sigui que bé, importants, no grans. Per tant, doncs, consulti i escolti, i ho mirem. Senyor Gausa.
Celebro que em demani ajuda públicament, no en dubti que li oferiré, com sempre li he fet en totes les coses que aquell home ha demanat, i espero que la propera vegada tinguem una decisió que sigui d'alguna manera menys controvertida que l'actual.
D'acord, no crec que hagi de ser un tema aquest de controvèrsia, precisament el tema del pregoner. Escolti, no, repeteixo, li hem de donar la importància que té. Bé, té la paraula el senyor Villasenyor.
Jo voldria fer un prec, una interpel·lació al regidor de Recursos Humans i a la senyora Paraire, de Serveis Urbans. El to de la intervenció vull que entenguin que no és cap tema d'erosió política ni política ni de cap altra situació, i els poso en antecedents. El senyor Puigneró ja li he comentat la pregunta que anava a fer. En qualsevol cas, com vostès saben, a principi, a final dels anys 80, existia un servei de neteja d'equipaments municipals, que eren treballadores, gairebé majoritàriament tot senyores, treballadores de l'Ajuntament, i es va realitzar un procés d'externalització on aquestes treballadores van anar a treballar a un concessionari. Amb aquest concessionari es van pactar una sèrie de circumstàncies com el manteniment de les condicions com a treballadores i treballadors municipals. Durant tot aquest seguit d'anys han hagut diferents plecs de condicions. Per exemple, recordo, crec que era el 91, al principi del 91, on es reflectia en el plec de condicions aquesta singularitat d'aquestes treballadores i treballadors d'aquest servei. Vostès saben que durant molts anys aquestes treballadores han vingut reclamant a la seva empresa, al seu concessionari, el compliment del plec de condicions, i per tant que s'abonessin les quantitats econòmiques i les altres situacions contractuals. Han hagut sentències, com diuen les senyores que estan aquí presents, i els senyors, compleix amb la sentència o presenteu recurs. Tot sembla indicar que l'empresa concessionària en el seu moment no va fer efectiu el compliment d'aquestes disposicions. Per tant, sembla que hi ha també una sentència que pot limitar el pagament, el cobrament d'aquestes disposicions econòmiques, i que pot haver-hi un tema de prescripció. Els hi demanem formalment, tot i no ens responguin, si us plau, que no són treballadores de la casa, sé que no ho faran, els hi demanem que segueixin aquest tema amb una especial força, perquè és un tema de justícia social que dura 25 anys i que crec que nosaltres, com a Ajuntament, ens hem de posar en aquest costat, com ho han fet vostès en diferents ocasions, ens hem de posar al costat de les treballadores, reivindicar el compliment dels acords signats, i també de les sentències judicials. Gràcies.
Gràcies, senyora Paraire, la paraula.
Sí, jo només dic que evidentment aquest prec que vostè ens fa nosaltres l'agafem. Amb el tema de les treballadores hi ha diversos processos judicials oberts en aquest moment. Nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, acatarem les sentències judicials que diguin. Vull dir, això no en tingui cap dubte. Sé que el tema en aquests moments està tenint... S'han reunit precisament aquesta tarda diferents representants, em sembla, de les treballadores i de l'Ajuntament. Jo és un tema que en aquests moments desconec, però ja li puc assegurar que tant des de l'àrea de personal com meva farem el seguiment per veure com va el procés i que, evidentment, compliment de sentències no cal dir-ho i intentarem tenir en compte tot el tema social que pugui haver darrere. Gràcies.
Gràcies, senyor Raül Granger, de la paraula.
Feia uns quants dies en el Consell de Promusa jo li vaig expressar la meva disconformitat pel fet de que s'utilitzés la seva figura per fer propaganda de l'empresa municipal de Promusa.
Prego silenci, sisplau, en el públic. Sí, continuï, senyor Granger, sisplau.
En aquests moments ja des del meu grup li volem expressar la nostra formal protesta, perquè en la revista municipal, bastants dies després de fer la meva queixa, doncs surt a tota pàgina la mateixa figura, de la qual penso que vostè podria estar d'acord que no era el to que corresponia a la propaganda de l'empresa municipal. No tan sols això, sinó que, a més, doncs, contravenint allò que ens va dir el senyor Puigneró un dia, doncs, que des d'aquesta revista s'informava, doncs, i no es feia propaganda política, doncs, home, en aquests moments ho comencem a dubtar, tot i que entenent que, a més, aquest anunci de la revista que ha sortit avui ens fa propaganda i encomana, doncs, als encogatents, cosa que està molt bé, de que s'apuntin en una llista del qual el plaç per inscriure's acabava el 14 de juny. Això ha sortit avui, dia 16 de juny. Aleshores, els prego que rectifiquin aquesta situació.
El senyor Pujol li respondrà.
A veure, pel que fa al retall, ja li dic, ara hem tingut problemes amb la impremta pel tema de la vaga de transports i la revista havia escrit abans i no hem pogut, diguéssim, posar, doncs, en servei fins avui, avui o divendres. Pel que fa al tema de l'anunci, aquest és un anunci que teníem fet anteriorment i que vam reaprofitar per la revista perquè ens havia caigut un altre tema que teníem en aquella plana i que ens va semblar que era un anunci que, bueno, vostè pot dir-li propaganda, però en tot cas el que fa és explicar a la ciutadania el gran esforç que fa aquesta ciutat per la promoció d'habitatge públic. I senzillament això és el que fa aquest anunci.
Gràcies, senyor Granger.
Creiem que la resposta a la pregunta sigui la que ens ha donat el senyor Pujol. Nosaltres hem fet una queixa formal, crec que vostè va expressar també el seu desacord en aquest tipus de propaganda i demanem que sigui així. La manera de representar l'esforç que fa aquesta ciutat, doncs, amb majúscules per l'habitatge públic, no creiem que s'hagi simplement de limitar a la imatge del senyor alcalde, al qual nosaltres li tenim absolut respecte, i de la senyora Conesa. Crec que la propaganda i la publicitat ha d'anar però amb un altre to. Gràcies.
Molt bé, prenem nota del seu prec. Senyor Antonio Ramon, té la paraula.
Molt bon vespre. El meu prec és sumar-me a una petició que em van fer uns veïns i veïnes de Sant Cugat que es desplacen pel nostre municipi amb bicicleta. Tracta del carril bici de la Rambla del Celler, de la nova Rambla del Celler, i també de les noves cadires de la Rambla del Celler, que no qüestionarem, ja ho hem fet diverses vegades. Nou model, nova estètica, no sé si vostès hi estaran molt d'acord o no, que a més hem vist que hi han posat un cul marró avui mateix que fa que encara la cadira estigui molt més calenta quan hi toca el sol. Avui mateix ho hem pogut comprovar el portaveu i jo mateix. Dit això, a més, aquestes cadires estan ubicades a la frontera absoluta entre el que és la Rambla del Celler i el carril bici, amb el perill i risc que això suposa. M'afegeixo doncs al prec d'aquests veïns i veïnes que demanaven que es desplacessin una mica aquestes cadires per millorar la seguretat de les persones que es desplacen pels carrils bicis de la ciutat.
Gràcies, senyora Conesa, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Sí, jo crec que també ens ha arribat per alguna altra banda aquesta reflexió que vostè fa, no? Segurament doncs, quan s'elaboren els projectes i s'ubica el mobiliari, doncs, bueno, hi ha qüestions que no acaben doncs, de quedar sobre la taula i potser no és el més adequat la filera en aquest sentit. L'objectiu del projecte era delimitar a través del mobiliari, és a dir, la funció no és incorrecta, que és en el fons delimitar a través del mobiliari aquest carril bici i per tant l'espai on les persones doncs, passegen, però bé, potser doncs, el format o la forma com estan col·locades les cadires doncs, no fa que això sigui doncs, prou amable o que es trobi aquesta idea que tenia el projecte. Ho estem considerant. Deixi'ns-ho acabar de considerar. Les cadires, bueno, estan diguéssim completant-se en aquest moment, són unes cadires d'acer que efectivament tenen una peça, hi ha diversos models i com veuran les de davant de la plaça de la Vila són en fusta, el cul de fusta i l'espatllera de fusta, i les de la Rambla són més nues i tenen només un cul doncs, d'un material que no sé si s'escalfa més o s'escalfa menys. Sí, ho han comprovat? Molt bé. Bé, no els hi puc dir. Però en qualsevol cas entenc que vostès estan més preocupats no per l'escalfament de la cadira, sinó per com estan situades aquestes. Entenc que va per aquí. Bé, intentarem medir-ho i veure que es col·loquin en la posició adequada. Gràcies.
Gràcies. Senyor Vázquez Dodero, té la paraula.
Gràcies. Es una pregunta a la que quiero hacer que ya hice hace seis o siete meses y es en referencia a la viabilidad en la zona del Eixample Sud, ahora que viene todos los estudiantes de SADE, que estarán aquí dentro de siete meses, y que va a hacer que en esa zona se viva mucho peor de lo que se está viviendo hoy, porque serán como 500 vehículos que entrarán y saldrán y volverán a entrar hasta 4 veces a lo largo del día. Muchas gracias.
Gracias, señor Subirá, de la palabra.
Sí, señor Vázquez Dodero. Bueno, des del Departament de Mobilitat s'està treballant tots els temes de mobilitat relacionats amb ESADE, ho estem explicant tant als veïns de l'Eixample Sud, l'altre dia vam tenir també comissió de seguiment de l'Agenda 21 i també va ser un tema que el vam treballar pràcticament de manera monogràfica. I per tant, jo estic convençuda que en el moment en què arribi ESADE doncs, tindrem totes les solucions previstes per tal de que no hi hagi un embús excessiu de trànsit en la zona que vostè comenta. Sí, dic excessiu perquè evidentment a totes les ciutats amb hora punta i si coincideixen les activitats doncs és normal que hi hagi més trànsit que la resta d'hores del dia quan no hi ha aquesta hora punta. Tot i així intentarem, i amb ESADE s'està treballant i ells són també els primers interessats i nosaltres com a Ajuntament per la nostra part igual, que això es minimitzi al màxim i per fer això s'estan estudiant mesures alternatives que jo crec que poden portar-nos a bon port. Gràcies.
Gràcies, senyora Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. La meva pregunta també era sobre el senyor Laporta, però crec que ja l'ha contestat amb escreix en el senyor Gausa, però que no és allò que dius, és que ens hem xafat, és que ha coincidit que a tots dos ens ha preocupat el mateix, no? El fet de que una persona que en aquests moments està en una moció de censura se l'hagi anomenat pregoner de la nostra ciutat. Gràcies.
Escolti, senyora Rodríguez, vostè creu que el fet que faci de pregoner a la nostra ciutat pot tenir alguna incidència sobre el resultat de la moció de censura? Oi que no? Oi que francament no? Home, doncs escolti'm, celebro que consideren que és tan important el pregó de Sant Cugat. Jo reitero que, en fi, és un acte festiu que ens n'assabentem nosaltres. Per tant, Escolti, no magnifiquem les coses ni busquem tres peus al gat, que aquest senyor és el president de l'entitat, repeteixo, més important de Catalunya. No l'entitat esportiva més important de Catalunya, de l'entitat més important de Catalunya, de moment. Senyor Boix, té la paraula.
Puc contestar?
Sí, té la paraula.
Bé, ja he dit que ha contestat amb escreix el senyor Gausa, el que passa que el seu entusiasme, o potser que està una mica nerviós, li ha donat per començar a explicar altres coses. Jo només he dit que ens estranyava això, però ja li havia contestat al senyor Gausa. Gràcies, senyor alcalde.
Senyor Rodríguez, m'he pres havent dinat amb la meva mare un cafè i des d'aleshores no n'he tornat a prendre cap, per tant estic molt tranquil. Si me'n prenc uns quants em provoca una sereta guiària, però estic tranquil·líssim, de segur. Senyor Boix, té la paraula.
Bueno, ignoro si el director del Club Super 3, el del RAC i el secretari general de comissions viuen a Sant Cugat, però em sembla que són entitats més importants que el Barça. Però en tot cas, la pregunta que volia fer era relacionada amb la mobilitat, que com sap és un dels leitmotiv de la nostra organització i el nostre grup municipal. Aquí tinc unes fotos, que després si volen els hi passo, que són fotos preses aquí a la cantonada, i que són conseqüència de les obres de la plaça i del pàrquing del nou Ajuntament i de les mesures que es prenen per tal de facilitar la mobilitat als vianants, que són, jo diria, que si no són nul·les, són molt difícils d'entendre i més difícils encara d'utilitzar. Però, a part d'aquestes fotos, i perdonem perquè tinc les fotos de l'altre cas que volia posar sobre la taula, és el carrer Montserrat. El carrer Montserrat s'han començat les obres. Jo he viscut al carrer Montserrat, conec a molts veïns i a moltes veïnes del carrer Montserrat, i n'hi ha alguns que jo crec que fa dies que els hi costa molt sortir de casa seva. Per tant, estem limitant la llibertat d'aquests veïns i veïnes perquè fem unes obres en un carrer amb les que no tenim en compte que allà hi viu gent. Tan fàcil com això. Jo entenc que unes obres poden dificultar la mobilitat, és lògic. Totes les obres dificulten els moviments, però hi ha una cosa que per mi és bàsica, que és que la prioritat són els vianants. No són els cotxes, no són els que mouen les màquines de les obres, no. La prioritat, en la mesura possible, són els vianants i són els veïns. I amb aquests dos exemples, i n'hi ha més a la nostra ciutat, aquesta prioritat no es té en compte. Per les presses a inaugurar la plaça de l'Ajuntament el dia 26 de juny, doncs la mobilitat al voltant de l'Ajuntament, i si no, diguin-m'ho, jo crec que és molt difícil. Molt difícil, i les fotos em remeto, no és un tema d'invenció ni de... Per una persona amb cadira de rodes, per una persona amb un carro de la compra, per una persona que ha d'anar amb un bastó o amb un cotxet de nens, anar des de l'Ajuntament a Mercadona, i perdonin per la publicitat, doncs és una aventura, o ha de donar una volta, i jo crec que excessiva, per unes obres que, escolta, es podrien prendre unes mesures, com per exemple doncs reduir un carril, canviar alguna direcció, no sé... En tot cas, els que surtin perjudicats, que siguin els cotxes, però no els vianants. Aquesta qüestió l'hem parlat moltes vegades en aquest ple. A final d'any s'ha de fer un pla de mobilitat. Però jo crec que com a ciutat tenim l'obligació d'automocionar-nos, diguéssim, moció, en sentit de la moció, en el sentit de que quan hi ha una obra en aquesta ciutat hem de garantir com a ajuntament que la gent es pugui moure, que pugui sortir de casa, i el que fa l'obra que s'encarregui d'assegurar-ho. Això no és una qüestió de l'ajuntament. L'ajuntament el que ha de fer és controlar, però el que fa l'obra ha de garantir que la gent es pugui moure, i això no passa a la nostra ciutat. Recordo la moció de Partits Socialistes en tots els temes de control de l'obra pública i de més d'això. Recordo quan vam votar a favor de les obres de la Rambla del Celler, de que hi hagués un procés de participació dels veïns, un seguiment de les obres, etc. Ostres, hem de presentar una moció perquè es garanteixi que quan hi ha obres les empreses que construeixen garanteixin la llibertat de la gent a moure's pel carrer? Hem de presentar una moció per això? No podem assegurar-ho des de l'Ajuntament? Jo crec que és un tema de principis perquè la gent perquè és un tema de llibertats. És un, per mi la mobilitat és una de les llibertats més importants de la gent, poder-se moure per la seva ciutat un vianant. Bueno, aquesta seria la qüestió, diguéssim, més important. I la segona, si em permeten, és una idea, si volen. Com saben, l'Ajuntament de Sant Cugat dona una beca, dona tres beques per la Universitat Catalana d'Estiu. Jo no valoro ni no valoraré la Universitat Catalana d'Estiu, només faltaria. Ara bé, com deia abans el company d'Esquerra Republicana, fem servir el butlletí municipal per informar de les beques i no ens gastem publicitat en un mitjà Sant Cugatenc que només el preu d'aquesta publicitat serviria per donar tres beques més. Jo demanaria que l'any que ve aquesta plana la posem aquí i en lloc de tres beques doncs en donem sis. Jo crec que això doncs, seria una bona pràctica i no parlaré de quin mitjà és el que li fem la publicitat. Gràcies.
Si ho veus respecte al primer tema, aviam, jo estic d'acord que a vegades es cometen errors, però estem molt a sobre. Estem molt a sobre de les obres i estem molt a sobre, sobretot, de que les obres garanteixin la mobilitat de les persones. L'obra de la Rambla al Celler, que ha sigut una obra molt complicada per l'afectació de veïns, de trànsit, d'equipaments públics que tenia, vostè recordarà que vàrem començar-la per la vorera de la Rambla del Celler i per la vorera del carrer 2 de Maig. I això ens va trastocar el plàning d'obra i fins i tot ens la va fer retrasar perquè no era el plàning que volia la companyia adjudicatària per poder treballar, diguem-ne, en comoditat. Però nosaltres vàrem voler garantir que les primeres o els primers que se'n beneficiarien d'aquesta obra serien els veïns i els vianants, no? I per això doncs vàrem posar una voluntat especial en tenir aquestes voreres acabades. Sí que és cert que algunes vegades doncs hi ha situacions complexes i segurament el cas que vostè esmenta, que és el de César Martinell i la rotonda del Mercadona, doncs aquesta setmana s'havia de fer perquè en algun moment s'havia d'escometre, s'ha deixat pel final de l'obra i realment el pas és una mica difícil, però escolti, és que són situacions absolutament doncs, molt difícils de poder resoldre correctament. Durant molt de temps en aquest mateix pas hi havia tot un caminet marcat amb cintes que ens deia per on havíem de passar, no? Aleshores, el carrer Montserrat. Mira, el carrer Montserrat té unes condicions especials, és que és una obra que fa la brigada municipal, per tant fa el personal municipal. I en aquest cas és gent que està molt, molt conscienciada d'aquest problema que vostè esmenta. Primer perquè és part de la seva feina, en segon lloc perquè són bons professionals, però després en tercer lloc perquè molts dels veïns pels quals està treballant són els seus veïns i els coneixen. Jo he anat diverses vegades al carrer Montserrat i he fet el que acostumo a fer amb moltes obres, que és vaig a parlar amb els veïns i aviam què m'expliquen. I l'accessibilitat no he rebut cap queixa i la senyora Paraire ens feia senyals, ella hi va també sovint, i no hem rebut cap queixa. Sí que hem tingut, doncs, no sé, vam patir la setmana passada quan vaig anar, i em sembla que era el dijous, doncs vàrem patir tres dies que l'obra no avançava perquè no teníem subministrament de formigó. I ja s'havia canviat el clavegram i s'havia de formigonar i no ens arribava el formigó per la famosa vaga del transport, no? Però sí que vaig veure que, malgrat les dificultats, doncs tothom tenia una mena de passera que havia posat la brigada i que, bueno, facilitava que tothom pogués entrar i sortir de casa. Hi ha situacions de les obres que ja són impossibles de controlar, no? Quan plou ja és un drama quan tens el carrer obert, perquè poder garantir que la gent passi doncs és molt difícil. I en aquesta obra recordo que la brigada, atès que ens ha agafat doncs uns dies de pluja important, va tirar grava per tal de que quan la gent hagués superat la passera aquesta que tenia a l'entrada a casa seva, anés a cap a un passadís on hi havia grava i no s'embrutaven els peus ni s'enfangaven. Ara, no és fàcil, No és fàcil, però vaja, aquesta sensibilitat la compartim, la brigada municipal ho té molt en compte i amb les obres que no fa la brigada doncs a vegades tenim problemes, però intentem minimitzar-los al màxim. Bé, no hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió. Ah, sí, perdona, el senyor Puigneró, que hi havia la segona qüestió, disculpi.
Senyor Boix, a veure, com a govern municipal evidentment tenim
Bueno, les polítiques que aquest govern executa, doncs, evidentment, les comuniquem i intentem doncs, que arribin a quants més ciutadans millor, no? I igual que comuniquem doncs, que ofertem 3 beques per anar a la nostra Catalana d'Estiu, també fem el mateix doncs, quan fem una campanya pels difusors de les aixetes per estalviar aigua o per la campanya doncs, contra els incendis. I per tant no entenc el seu argument de dir escolti, deixi de fer menys publicitat per fer més beques, també podríem aplicar-lo el mateix amb altres tipus de campanyes. Campanyes se'n fan perquè el que pretenem és precisament doncs, que la ciutadania se n'en pugui aprofitar. Per què ho fem en el Tots Sant Cugat? Doncs perquè és un mitjà que té una difusió local, així se'ns diuen doncs, totes les estadístiques, doncs, molt majoritari, i precisament per això tenim un conveni amb aquest mitjà pel qual la publicitat en surt molt més barata que les insercions puntuals que doncs, pot fer doncs, un ciutadà o altres empreses o altres institucions. Per tant, el cost que té una inserció publicitària per l'Ajuntament no és, evidentment, el cost que potser li han donat a vostè i que potser creu doncs, que és desorbitat. No? En tot cas, evidentment que la revista doncs, també és un mitjà que hem de fer servir per poder comunicar aquest tipus d'activitats, però no deixarem d'informar a la ciutadania mitjançant doncs, altres mitjans de comunicació que hi ha a la ciutat.
Gràcies. Ara sí, no hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió.
Per final.
Intervencions del públic. Demano al públic que ens acompanya que vulgui fer ús d'aquest torn, que ho expressin. Senyora Ana Laguna. La senyora Pulido. Molt bé, pres dos paraules. Té la paraula la senyora Ana Laguna.
Bona nit, senyores regidores i senyors regidors. Identificar-nos primer per aquells que no ens coneixen. Som els dos sindicats, Sindicat de Funcionaris de la Policia i la Confederació General del Treball, que volíem fer una intervenció dins del ple perquè recollissin acte el nostre escrit, però no ha estat possible perquè minuts després d'iniciar-se aquesta sessió hem rebut un decret que per cert no està censat com a tal i demà demanarem formalment a la secretària accidental que ens faci un trasllat d'acord d'aquest decret que s'ha signat avui quan nosaltres vam sol·licitar la intervenció el propassat dijous per fer aquesta intervenció. Se'ns denega la intervenció al·legant que tenim altres fòrums on debatre i negociar els aspectes que nosaltres volíem incorporar com a informació en aquest punt. La realitat és ben diferent i per això tot seguit passem a donar lectura d'aquest escrit que havíem preparat. Escrit presentat per les seccions sindicals del Sindicat de Funcionaris de Policia i la Confederació General del Treball de Catalunya en relació a l'aprovació del pressupost i la plantilla municipal per a l'exercici del 2008. Tot seguit, donarem lectura a un text en castellà que correspon a la rèplica literal del text de presentació de l'aprovació del pressupost i la plantilla municipal del responsable polític d'Almansa, població de 24.689 habitants de la província d'Albacete, i la seva reproducció no és un afegit gratuït, i els prego que prenguin atenció. Interviene en primer lugar el presidente de la comisión para presentar la plantilla del personal para el año 2002, que espera que se apruebe, añadiendo que se han celebrado varias reuniones previamente con los representantes sindicales para negociar la plantilla de personal como es preceptivo, levantándose acta de todas y cada una de las reuniones, las cuales las pone a disposición del partido de la oposición para que puedan consultarlas, agradeciendo de antemano a los representantes legales de los trabajadores las propuestas presentadas, lo que favorece la gestión municipal. La frase següent correspon a la definició de l'objectiu estratègic municipal de Sant Cugat i diu: Sant Cugat, ciutat de referència a Europa, bressol de noves idees i d'una política prestigiada. Arribem avui, 16 de juny, a un ple que aprova tardíament el pressupost d'aquest exercici, malgrat que el nostre equip de govern compta amb una còmoda majoria absoluta. La raó radica en que s'ha encarregat a una empresa externa el disseny del pla estratègic que serà l'eina bàsica de l'acció municipal conjunta de funcionaris i polítics. Ens felicitem per tenir-ne una guia clara, amb objectius estratègics i funcionals ben definits per a tots que, per cert, ens consta, s'ha explicat en diversos fòrums de participació ciutadana. En aquests llargs mesos s'ha tingut temps per fer reflexions, debat i presentacions. Però el nostre equip de govern ha obviat per complet la participació dels treballadors. Els representants sindicals, per precepte legal, hem de conèixer i negociar les plantilles de personal, fent aportacions que contribueixin a la millora de la gestió municipal, tal com apunta l'Ajuntament d'Almansa. Aquesta negociació no és un pur tràmit, tal com afirma la sentència de 4 de juliol de 2007 del Tribunal Suprem a la Sala del Contenciós Administratiu, secció 7a, que declara nula, l'aprovació del pressupost, la plantilla i la relació de llocs de treball. La negociació és un pas previ a l'aprovació del pressupost i la plantilla, i el nostre equip de govern ho ha ignorat per complet. Des de fa mesos hem reclamat reunions per a negociar i només hem obtingut excuses i demores, convocatòries cancel·lades. El pressupost municipal s'ha presentat a taules de participació ciutadana durant el mes passat. Els representants sindicals no el podien conèixer abans de presentar-ho a la Junta de Govern del proppassat dilluns dia 9. Finalment, el passat divendres, a última hora, se'ns va lliurar la informació en una reunió convocada tan sols 2 dies abans, on la Direcció de Serveis Interns va reiterar la seva negativa a negociar la plantilla. Volem expressar una ferma queixa en la interlocució que s'està fent amb els representants sindicals. No reclamem la seva atenció cap a les nostres persones, sinó la demostració de la deguda consideració cap a les persones a les quals representem i que han de fer realitat aquell pla estratègic d'objectius i de política prestigiada, les treballadores i els treballadors municipals. No es fa una política prestigiada, 1. Quan s'aprova un pla estratègic presentat a diversos fòrums ciutadans i no es presenta ni a la totalitat del personal, que acaba de tancar un procés d'entrevistes de desenvolupament, eina bàsica associada a la consecució d'objectius operatius de cada lloc de treball, ni al comitè d'empresa. 2. Quan s'amplien les responsabilitats de la Direcció de Serveis Interns més enllà de la dedicació exclusiva a la gestió dels recursos humans, provocant constants canvis sobtats d'agenda, escasses reunions que es produeixen enmig de perllongades absències i interrupcions, dilatant així eternament els temes pendents. 3. Quan tenim un departament de recursos humans amb una estructura mínima de 3 caps de secció, un de caràcter administratiu, d'altre dedicat a nòmines i contractes i un escrit sense concurs amb funcions de desenvolupament i formació. Un tècnic superior escrit a desenvolupament en situació d'interinitat que no pot participar en processos selectius per la seva condició laboral. Un tècnic de riscos laborals que no és tècnic superior i no pot exercir les funcions que l'Ajuntament ha d'assumir per imperatiu legal, amb el més preu que significa per al personal municipal l'incompliment de la llei de riscos laborals. I tot això per a un col·lectiu de 700 persones, ja gairebé que el supera, entre organismes i ajuntament. 4. Quan per segon any consecutiu i a demanda dels representants, el pressupost no preveu l'estudi ergonòmic de l'OAC. 5. Quan el Servei d'Ocupació Municipal ha passat a tenir-ne 10 tècnics dels 19 en què va iniciar la legislatura. 6. Quan no s'agiliten els processos i circuits de firmes en la contractació i decrets dels recursos humans, demorant contractacions que afecten greument els serveis i que demostren, per part dels propis responsables polítics, falta de confiança en el model gerencial al qüestionar les decisions de les direccions tècniques. 7. Quan es fan adscripcions directes de personal a dit, sense concursos de mobilitat, fet que considerem encara més greu quan això passa en àmbits que haurien de donar exemple, com la pròpia alcaldia o la regidoria de serveis interns. 8. quan existeix una precarietat laboral del 30%, dades aproximades, doncs encara no hem pogut realitzar l'estudi actualitzat amb la plantilla lliurada el passat divendres. I una part important d'aquesta precarietat correspon a personal interí amb més de 3 o 4 anys d'antiguitat. 9. Quan pràcticament no es convoquen places en propietat i les convocatòries d'interins, publicades amb sordina i en mitjans de curta tirada o d'àmbit local, no garanteixen l'accés dels millors professionals del mercat, afavorint la preselecció de personal que acabarà formant-se amb càrrec a l'empresa i consolidant finalment places que han de ser destinades a l'ocupació pública sota els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Senyor alcalde, nosaltres, les treballadores i els treballadors, també volem un ajuntament que efectivament sigui bressol d'una política prestigiada. Però també la volem, l'exigim en l'àmbit dels recursos humans. Som una empresa de serveis, molt més, una empresa de serveis públics, i el factor humà esdevé cabdal en la nostra organització. Volem que comptin amb nosaltres, amb el col·lectiu, amb els nostres suggeriments i amb les nostres aportacions. Com a cap del personal municipal, li reclamem el degut reconeixement al personal municipal, a les persones que els representem, pel que representem, i que aquest reconeixement ens ho traslladi a través de les persones que tenen l'encàrrec de fer una política prestigiada a Sant Cugat, els membres que conformen l'equip de govern i les seves direccions tècniques, en qui vostè ha dipositat la seva confiança política. Només ens costa afegir que nosaltres tenim esperit de diàleg que sempre l'hem mostrat i que hem reclamat en diversos fòrums trobades. I és una llàstima haver d'arribar avui a donar lectura a aquest escrit que a més no s'ha permès que s'inclogui com a intervenció formal dins del ple. Moltes gràcies.
Molt bé, senyora Una, gràcies per la seva intervenció. Escolti'm, és molt difícil poder respondre ara amb un llarguíssim i elaborat document que vostè ens ha llegit i que conté diverses reflexions, propostes, crítiques, etc. No? Per tant, jo només hi puc dir que em prenc nota. Si em pot lliurar el document, doncs li agrairé, no cal que sigui avui, me'l pot deixar demà, i que ja parlaré amb les persones de l'equip municipal en sentit ampli, doncs que tenen responsabilitats directes sobre aquest tema, per veure amb quines vies de diàleg doncs s'han de millorar, si és que convé, i quines solucions es poden adoptar en aquells punts que hi hagi acord entre vostès i l'equip de govern municipal. Molt bé, gràcies a vostè. Hi havia una altra petició de paraula.
Bueno, senyor alcalde.
Sí, si em pot dir el seu nom, sisplau.
Sí, soy Dolores.
Dolores.
Yo he oído aquí muchas cosas y no puedo opinar a todas, me gustaría, pero no puedo. Me voy a centrar en lo que a nosotros nos afecta. Somos el colectivo de personal de limpieza, y lo cual venimos a través de ya muchos años reclamando algo que se nos ha ido quedando en el tintero, porque unos dicen que es la culpa del ayuntamiento, otros dicen que es la culpa de otra persona, y así hemos ido. Yo no sé por qué el ayuntamiento ha dado lugar a que tengamos que dar este paso de denuncia cuando una cosa era nuestra, nos la han ido quitando poco a poco. Y yo no sé en qué sentido, cuando me he oído aquí decir las familias, cómo, en qué consideran las familias. Nosotros somos familias de San Cugat desde toda la vida, y hemos trabajado en el ayuntamiento. Aquí no conozco a nadie de los de antes, todo ha sido nuevo, todo es nuevo. Y nosotros somos de antes y tenemos que estar de esta manera aún después de tantos años. Quisiera saber por qué han dado lugar el ayuntamiento a que demos este paso de denuncia para reclamar una cosa que era nuestra de toda la vida. ¿Por qué el ayuntamiento, por qué el señor alcalde ha considerado esto como una cosa que no le corresponde? No es así. Estamos muy dolidas, y no somos tantas. Yo he oído aquí cantidades de dinero que yo no sé, se emplean, se gastan, se necesitan. Pero nosotras somos familias que hemos estado toda una vida trabajando
Hemos perdido, hemos dado nuestro sudor, nuestra juventud, nuestros años en el ayuntamiento trabajando. Y ahora tenemos que estar pidiendo que nos den lo que nos han descontado poco a poco. No sabemos quién tiene la culpa. No lo sabemos. Hemos tenido que recurrir a denuncias. Yo digo, ¿por qué el ayuntamiento ha tenido que consentir esto a personas que han trabajado y trabajamos para el ayuntamiento? No lo entiendo. Y tengo que oír decir que miran por las familias. ¿Qué familias, señores? ¿Qué familias? ¿Qué familias miran ustedes? No lo entiendo, señor alcalde, no lo entiendo. Cuando estamos viendo por la calle, que hacen una calle ahora, mañana la levantan, mañana la levantan, mañana la rompen. Es un despilfarro de dinero que estamos alucinados. Yo no traigo papel para poderlo expresar. Si me equivoco o no lo digo bien, ustedes se ponen en el lugar nuestro. Pero es que se pone uno nervioso de pensar y ver tantas cosas. Que solamente quedamos 10 personas de las 27 que pasamos en su día a la empresa, que el ayuntamiento nos pasó a la empresa, con unas condiciones que no han respetado, que no nos han respetado. Y hemos estado llamando a la puerta, luchando, pidiendo, como si pidiéramos limosna. No, señores, no, señores, no hemos pedido limosna. Pedimos algo que nos han ido quitando poco a poco. Y ahora nos ha dado la razón la justicia, nos ha dado la razón la primera sentencia, nos tienen que dar una miseria. 7.000 y pico de euros, es una miseria para, yo creo que para ustedes es una miseria, para nosotros es mucho, y aún ustedes no han recurrido, pero la otra empresa sí, y no lo podemos cobrar. Después de tanto tiempo nos vamos a ir por una miseria. Yo creo que por dignidad, por vergüenza y por humanidad, el ayuntamiento tendría que decir, son mis trabajadoras, son personas del pueblo, porque ya les digo, lo vuelvo a decir, no insultar a nadie, no conozco a nadie. Todos los años que estamos en los plenos, en el ayuntamiento, y limpiando estas mismas salas, con unos buenos sueldos que ganan ustedes, y yo los respeto, pero por lo menos respétennos a nosotros, que estamos todavía en la casa, limpiando. Y estamos con los huesos deshechos, porque es un trabajo muy duro, muchas horas, y fíjese lo que les voy a decir. Desde el año 72 hasta el 80 estuvimos sin asegurar. Hasta eso pasamos. Yo creo que en algún sitio habrá un papel con nuestro nombre, porque tenemos que firmar cuando nos daba las 11.000 pesetas al mes. Yo creo que es muy duro, es muy duro lo que estoy diciendo. Si llega alguien al corazón, que se pongan la mano y vean lo que estamos pasando. Que después de una denuncia aún tengamos que quedar como nada. El ayuntamiento ha consentido que se haga una denuncia. Yo no sé quién tiene la culpa, ni quién se beneficia, ni quién se perjudica. No lo sé. Nosotros sí, que estamos ya deshechos. Deshechas porque los huesos tenemos deshechos. A mí me tienen que operar de las dos rodillas, porque estamos deshechas. Hasta eso tenemos que llegar. Nos hemos perdido la juventud y nuestra salud. Y todavía estamos en la casa. No es justo. Y que por cualquier cosa, por cualquier celebración, por cualquier cosa, una celebración, un gasto, un esto, lo otro. Señor alcalde, señores, es muy duro lo que estamos viendo aquí en San Juan. Yo he visto ya muchas cosas y hemos visto pasar muchas cosas. Yo mismo no conozco a nadie. Nadie aquí conozco. O sea, mire si hemos pasado por cosas y hemos visto cosas. Y que nuestro sueldo haya quedado tan atrás y que nadie sepa nada, que nadie quiera saber nada, que nadie quiera como aquello que no, cuando estamos todavía en la casa, señores, por favor. Por favor, que no estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo lo que nos han ido descontando de nuestro sueldo. Y la primera sentencia nos dio la razón el juez. Y total era una miseria, 7.000 y pico de euros. Y somos 10 personas, estamos ya que no vamos a aguantar a la jubilación. Algunas ya no aguantamos. Por favor, que el ayuntamiento no pueda solucionar esto. Que no pueda el ayuntamiento decir, me voy a fastidiar, le voy a dar a esta señora los 7.000 y pico de euros. Yo no lo entiendo. Y estoy oyendo aquí cosas que alucino. Han puesto San Juan de una manera que parece que aquí solamente hay que vivir los ricos. Y no, señores, no, señores. Vivimos los trabajadores. Aquí los únicos que se han hecho ricos han sido los payeses que tenían muchas tierras. Porque no he conocido nada más que payeses y carros aquí en San Juan. Y esos son los que hoy tienen la riqueza. Y los que van viniendo con los buenos sueldos. Yo no entiendo por qué el ayuntamiento, señor Recorder, perdóneme que le diga, que no sé cómo usted ha consentido y consiente que lleguemos a esto. No lo puedo entender. Porque somos familias de San Cugat. Yo tengo 4 hijos. Y me veo y me deseo para poder llegar y poder terminar de pillar el último. Y que pueda tener los mismos estudios, puede ser. Pero para eso tengo que trabajar y sudar y fregar mucho. Y no me escondo decir fregar, porque es cualquier trabajo de digno, siempre que sea decente. ¿Eh? Tenemos derecho. Y hablo y oigo familias, que hablan de las familias. ¿De qué familias, señores, hablamos? ¿De los que vienen ahora? ¿Que tenemos muchos problemas con ellos? ¿Que los que vivimos en sitios que ellos viven tenemos muchos problemas en ellos? Y yo lo respeto, y yo lo respeto. Que todos tenemos derecho, que vengan todos con su trabajo, con sus buenos sueldos, y que paguen sus impuestos y que vengan como las personas. Lo mismo que entonces se fue a otros sitios y van como ellos mismos. Yo lo respeto. Porque en ese tipo, en ese punto también estamos sufriendo mucho, mucho. Y yo lo respeto. Pero no hablen de familias que nosotros, ¿dónde quedamos las familias? ¿Nosotros dónde quedamos nosotros en San Cugat? ¿Dónde? ¿Solamente lo que vienen de fuera? Señores, no. No, eso no podemos, porque ya estamos sufriendo bastante el problema. Bastante, por un lado y por otro. O sea que yo le pediría, por favor, pediría que por dignidad, por conciencia y por vergüenza, porque se puede decir, porque yo cada vez que ese tono se arregla, si no me dan ese poquito que es mío, que es, nos lo han quitado nosotros poco a poco, es nuestro, no lo da el ayuntamiento, no podré nunca decir el ayuntamiento es no, porque hay cosas muy de fondo y muy fuertes y no quieren verlas. Y no quieren verlas, y eso no lo puedo permitir. No lo puedo decir, no lo puedo, lo siento, pero no lo puedo decir. Y como somos todavía trabajadoras de la casa, pues yo creo que pues ya por dignidad y por humanidad y por lo que oigo decir que a las familias se les tiene que ayudar, señores, más que somos del pueblo y más que hemos hecho y trabajando todavía y quitando muchas cosas, no podemos ser. Ahora, si no contamos como familias normales y como familias que nos merecemos algo, pues señores, ¿qué les voy a decir? Aquí se acaba la cosa. ¿A usted qué le parece? Me gustaría que me dijera qué le parece. Ya está.
Bueno, mire, hace muchos años que este tema dura, ¿no? Y yo creo que lo he hablado con ustedes alguna vez, hace tiempo. Y... No, espere. Jo crec que he parlat amb vostès alguna vegada. Recordo l'última vegada que vaig estar que hi havia un advocat de la casa i, bueno, ell no ho veia exactament com vostès ho veuen, perquè si ho veiés tan clar i ho veiés tan clar l'Ajuntament, aquest tema s'hauria resolt ja en benefici de vostès, però no estava clar que l'Ajuntament tingués aquesta responsabilitat, sinó que semblava que la tenia el concessionari. En aquest moment, aquest tema em sembla que està al jutjat. I per tant, allò que fa el jutjat ens aclarirà de qui és la responsabilitat, la quantitat que han de cobrar vostès i qui els hi ha de pagar, no? Però si hem arribat en aquest punt és perquè vostès reclamaven i a qui li reclamava no se'n feia responsable. L'Ajuntament entenia que no era responsabilitat d'ells. Bueno, això ja ho coneixen vostès, no? Jo entenc que és un tema que les afecta molt directament i personalment, però escolti'm, nosaltres ens hem de basar també en criteris d'equitat i hem d'entendre... Doncs que quan una cosa no està clar que sigui responsabilitat de l'Ajuntament, l'Ajuntament no se'n pot fer càrrec. No, ja lo sé, ja, però... No, jo si tuviera claro que és d'altra forma, lo haría d'altra manera. Molt bé. D'acord. No hi ha més punts a tractar per aixecar la sessió.
Us sembla? Demà?